Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Molt bon dia. Sabeu la necessitat de tenir tots els teus papers en regla, de tenir assessors que poden vetllar sobre els teus interessos, que t'aconsellin d'una forma sincera i propera? Avui parlarem molt d'això. Avui parlarem molt d'això. Avui estem en directe des de Tarines Law and Economy, a Calella de la Costa, i és la seu central. Bueno, Tarines, a més, ha crescut un munt, d'això tindrem temps a parlar, i tindrem molt de temps per parlar de tot això que us estic comentant, una qüestió tan essencial, que va des de drets fins a educació financera, fins a... Hi ha moltes coses, perquè aquí toquem molts de pals, i si us interessa aquest tema o teniu dubtes o teniu qualsevol cosa, segurament avui podreu trobar molta llum al final del túnel dels dubtes en aquest cas, eh? Us parlem en directe des de Tarines Law and Economy, i des d'aquí parlarem de tota aquesta temàtica, que segurament en un món necessitat de saber cap on anem i cap on caminem és essencial. I el temps. Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. El temps que ens espera avui, doncs, a partir d'aquesta tarda, tenim ruixats, en principi febles, que ven des de la Vall d'Aran fins a Tortosa, és a dir, tota la franja de Ponent, doncs tindrem totes aquestes pluges que, insisteixo, poden ser febles, en principi febles. Puntualment, ja tot el territori, podem tenir puntualment tempesta d'intensitat feble. Molta tempesta de cara a l'estiu. Demà comença l'estiu. Avui seria el darrer dia de primavera, estem a les darreres hores de la primavera i l'estiu ja doncs deixen el nas les temperatures a l'alça, unes temperatures ja plenament d'estiu, sense onada de calor. Recordeu, l'any passat, aquestes dades, estàvem ja patint onades de calor. Estaven ja patint onades de calor. Sembla que aquesta hora la qüestió ja és molt més normal en aquest cas, eh? Dit el temps, com tenim el trànsit? Connectem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal, bon dia. Doncs aquesta hora, en general, el trànsit el tenim força còmode, sense massa dificultats a l'hora de moure'ns. És cert que puntualment en alguna via, per exemple, a la C-17, aquí sí tenim algun punt a destacar. De fet, hi ha hagut dos accidents força prop de l'altre, cadascun en un sentit de la marxa. Un és a Parets del Vallès, en sentit Vic. Hi ha un carril tallat uns 2-3 quilòmetres de l'altitud amb retencions en aquest punt de la C-17, i l'altre més amunt, en aquest cas, a Lliçà de Vall, en sentit sud, en aquest cas també un carril tallat, i aquí un quilòmetre, i no tant, un quilòmetre potser de l'altitud i algunes aturades. A banda d'aquesta via, de la C-17, també hem de recordar doncs, que les obres poden dificultar el trànsit en diferents punts i que queden alguns punts en intensitat, on abans hem tingut força retenció, com és el cas, per exemple, de la C-55, la zona de Manresa, en sentit sud, o la Nacional 260, a la zona de Baix Pallars. En tot moment, bona tarda.
Gràcies, Eduard, que tinguis un bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui parlem molt d'assegurances, d'agències d'assegurances, parlarem de Tarines, de l'evolució de Tarines abans, ara, parlarem de moltes coses, però davant de tot això, quan entres en aquest món, hi ha un paràmetre important. En aquest món, perquè estem aquí avui a Tarines, però quan busques una feina, habitualment hi ha un requisit que cada cop és més imprescindible i que igual no és el nostre fort. Parlo de controlar idiomes. I dins dels idiomes parlo d'un... És la pedra filosofal dels idiomes ara mateix, que seria l'anglès. Hi ha altres idiomes que van sent més demandats, com per exemple el francès, l'alemany, el xinès i el rus. Però l'anglès seria la clau de tot això, eh? Yolanda Canales, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia. Tu com això estàs? Cruz, no? D'anglès? Tu com vas?
Jo d'anglès? Mira, el meu anglès mitjà baix, també t'ho confesso.
Com el meu, eh? Però tampoc ens hem d'estranyar, eh?
Però tu controles molt bé l'alemany. Tu controles molt bé l'alemany, per exemple. L'anglès no, però tu d'alemany en saps un munt.
Bueno, un munt. 4 anys tampoc garanteixen que sàpigues un munt d'alemany.
Bé, tu te'n vas a Alemanya i no em mors de gana.
No,
saps demanar...
Sí no.
Ja està. Jo sí. Tampoc moriré de gana si em vaig a Londres. El problema del meu anglès és que quan vaig a Anglaterra de viatge a Londres i no entenia els anglesos. Ara vaig anar a França, vaig anar a Alemanya a parlar anglès i els entenia perfectament. És una qüestió curiosa que l'anglès no l'entenguis a Anglaterra. I a més, tampoc fan cap esforç per ajudar-te, eh? També ho he de dir.
Bueno, a mi també em passa això, eh?
Aprovecho para dejarlo ir, eh?
A la meva profe, que no és nativa d'Alemanya, l'entenc millor quan parla alemany que quan escolto un alemany.
És curiós. No, mira, recordo perfectament un viatge que vaig fer a Tallinn fa temps i, ostres, parlava en un anglès i jo entenia tot i em sentia molt orgullós de parlar amb ells en anglès i ells em parlaven en anglès, ho entenia tot perfectament i a Londres no entenia ni papa. Ni papa. Em feia molta ràbia, això, perquè és igual, entraríem en un altre tema i avui parlem de l'anglès en les feines. Què m'has d'explicar, Yolanda?
Però, bueno, tampoc ens hem d'estranyar, perquè Espanya està a la cua, com bé deies també, no és el nostre fort, en coneixement d'idiomes en general i de l'anglès en particular. Concretament, estem al número 25 a nivell europeu i a nivell mundial estem a la posició 33 darrere d'Itàlia o França. I això que els últims anys ha millorat el nivell 5 punts, segons dades del rànquing de EF Education First EPI de l'any passat i des de 2014 no presenta una tendència a la baixa. Però vaja, això no és per llançar coets. A veure, la majoria d'espanyols parla una sola llengua, un 57% en concret, i un 32% es defensa, diuen, dos idiomes. Clar, aquí s'ha de veure si també estem comptant les llengües oficials. I per què també estem parlant de tot això ara? Entre altres coses, perquè el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va confessar que tenia un problema amb l'anglès i que estava començant a donar classes d'aquesta llengua. Un idioma que necessitarà si és president del govern i vol relacionar-se amb altres líders europeus i mundials. I aquesta és una de les crítiques que es fa al líder del PP i que sovint es contraposa, no, amb Pedro Sánchez, que sí que parla un anglès més que correcte. Però, clar, el nivell d'anglès ha millorat els últims anys, sobretot per part de les generacions més joves. Dono unes xifres perquè es vegi clar. Entre la població de 10 a 19 anys, el 28,5% diu que sap parlar bé anglès. I entre els que tenen 20 i 29 ja puja aquest percentatge al 32. Per contra, la generació, podem dir-ho de Feijóo, si es vol dir així, que és la franja entre 60 i els 69 anys, només el parla correctament un 5,5%, no hi arriba. I clar, com bé deies també en la presentació, l'anglès ja comença a ser un requisit en algunes ofertes laborals. No un afegit més, no, un requisit pràcticament al mateix nivell que castellà o català, si ens referim aquí a Catalunya. I de mitjana, una de cada tres ofertes de feina ja requereixen algun idioma.
Mira, parlem precisament d'això. Tenim al telèfon a la directora de servei d'ADECO a Catalunya, l'Anna Sòria, per parlar precisament d'això, d'aquestes ofertes de feina que tenen com a requisit imprescindible l'anglès. Anna, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Anna, de totes les ofertes de treball que hi pot haver, quantes d'aquestes demanen anglès? Més o menys, una xifra, no demano una exactitud.
Sí, una xifra aproximada. Mira, de totes les ofertes que tenim que demanin idiomes, el 75 d'elles demanen anglès, és a dir, és l'idioma que tenim més demandat amb diferència. Vale? El rati va variant segons, per exemple, hem notat una davallada molt important durant tota l'època del Covid, on totes aquestes ofertes que reclamaven idiomes sí que és cert que van baixar, però hem tornat a veure que aquest any doncs, tornen a les seves xifres habituals de requeriment d'idiomes. De fet, actualment Catalunya, aproximadament un 40% de les ofertes requereixen idiomes i som la quarta comunitat a nivell estatal que tenim aquesta demanda, només per darrere de Madrid i de les Balears i de les Canàries.
Clar, parlem d'anglès, però, per exemple, a més d'anglès, suposo que seria l'idioma principal, el principal que es demana, quan, no ho sé, això m'ho confirmes ara, quins altres idiomes es demanen aquestes ofertes de feina?
Sí, l'anglès, amb diferència, l'idioma més demanda, com et comentava, de totes les ofertes que tenim amb demanda d'idiomes, el 75% d'elles demanden l'anglès. Aquí a Catalunya, el segon idioma que tenim més demandat és el francès, i en tercer lloc l'alemany, que cada cop més en feines tècniques és un idioma molt, molt demandat. Mm. Però podríem dir que l'anglès amb algunes feines ja es considera, bueno, pues, com el català i el castellà, ja es considera un requisit imprescindible. Sí, la resta, el francès o l'alemany, pues sí que serien un valor afegit que poden aportar els candidats.
Ah, entenc. Bé, i ara anem al rovell de l'ou. Quantes persones que busquen feina poden cobrir aquestes demandes? Quantes persones... Perquè les xifres diuen que aquí a Espanya, a Catalunya en concret, no són precisament... L'anglès no és precisament el nostre fort.
Bueno, en general, els idiomes durant molt de temps no ha sigut el nostre fort. Sí que és cert que notem una milloria important amb les noves generacions i que sí que hi ha un nivell molt, molt més elevat que fa uns anys amb tota la gent amb uns estudis universitaris que sí que té els idiomes com més potenciats que els teníem abans. No obstant, continua sent la nostra assignatura pendent, sobretot per algunes generacions més anteriors, i sí que és cert que costa, perquè encara ens costa trobar perfils que dominin aquest idioma, però bueno, sobretot els perfils tècnics sí que venen bastant més preparats amb l'anglès, sobretot, que fa uns anys.
D'acord.
No és un perfil que sigui molt fàcil, perquè les demandes... I a més, estan irrompint altres idiomes, també. O sigui, aquests tres que hem dit són els principals, però bueno, ja comencen a irrompir molt, evidentment, temes de xinès, rus, tots els idiomes que es parlen a l'Europa de l'Est, i aquí sí que és on realment trobem moltes, moltes complicacions, perquè som idiomes molt més minoritaris per nosaltres, però que sí que veiem que hi ha una demanda més alta amb les contractacions i amb els requisits que ens posen els clients.
Anna, de quines branques són aquestes feines principalment que demanen idiomes?
Mira, si parlem per sectors, evidentment tot el que són organismes internacionals, temes de comerç exterior, investigació, temes molt, o sigui, sectors on treballa amb la part més tècnica, pues són els sectors que més ho demanen. I després, en quant a àrees, pues totes les àrees de treball de cara al públic o que es dediquen al tractar amb clients, que parlen amb proveïdors o empreses estrangeres, aquestes sí que demanden per sobre de la... destaquen la demanda per sobre de la resta a les seves ofertes laborals del requeriment dels idiomes.
Doncs, Anna Soria, directora del Servei d'ADECO a Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i per haver-nos donat aquestes xifres interessants sobre les ofertes que demanen idiomes.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Bé, de fet, ja ho sabeu, si voleu precisament una feina ben remunerada d'idiomes, en aquest cas, apreneu... Potser anglès sí, però xinès o rus, més minoritari, segurament més pagaran a la feina. El cas és que d'idiomes estem prou malament, Bé, de seguida parlarem d'assegurances. Parlarem precisament amb el soci de Tarines i director tècnic i responsable de la corredoria d'assegurances, el Xavier Tarines. Com estàs? Bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Tot bé?
Tot bé, molt bé.
Ara faré un comentari, ja pel teu cognom en aquest cas, Un comentari que és així d'entrada, és molt pilota, el comentari que faré, però també és molt sincer. Que sigui una empresa familiar, això genera molta confiança, almenys a mi.
Bueno, nosaltres, de fet, el fet de ser una empresa familiar és una cosa que m'ha estat mamant sempre. Vull dir, les coses que fem no és perquè ens hagi... Les hem viscut, les hem mamat jo del meu avi, del meu pare, amb els meus germans, ara amb els nebots que són ja la quarta generació que hi ha a l'empresa, i la veritat és que això ens omple de satisfacció. I l'únic que sempre ens ha portat a fer totes aquestes coses és el treball ben fet. A dormir cada dia amb la consciència infinitament tranquil·la.
La feina ben feta.
Exacte, i que saps que fent les coses ben fetes ja et sorgeixen problemes, doncs per tant...
Per això parlava que això ha de fer una confiança, és un valor afegit que a vegades queda una mica en l'aire, però és un valor afegit important, vull dir, ja... La trajectòria de l'empresa, que sigui família i tot això, genera una confiança, vull dir, alguna cosa vol dir. De seguida parlem amb tu, però abans, si em permeteu, us faré un petit consell sobre l'ocupació, perquè si tens por que t'ocupin la casa, a no cobrar el lloguer, a renunciar a la teva propietat, doncs hi ha un què que et poden donar un cop de mà. Ocupes fora, tenen un equip expert en dret i meditació, meditació també segurament, volia dir mediació, amb el que la teva tranquil·litat està fora de dubtes. Pots contactar ara a Ocupes Fuera, amb cada quilo, ocupesfuera.com o trucar al 93 677 49 25. Ocupes Fuera, i de seguida parlarem precisament d'assegurances i amb el Xavi ho parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE. En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
El Atleti debe luchar por ser campeón de liga.
Eso sabe. O sea, para eso contarle a la gente, no a ustedes. Para contarle a la gente. El Atlético está preparado para que cuando el Real Madrid y Barcelona fallen, vos estés pronto.
¿No era este el año?
¿Este año?
Sí, ¿te parece?
Por ejemplo.
No, los números de...
O sea, ¿vos crees que llegando Lewandowski al Barcelona era un campeón?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y en el campo, pues te puedes imaginar, aunque la tierra va chupando el agua, cuando cae con tantísima fuerza, pues al final solo hace más daño. En Lorca esta noche ha llovido sobremojado porque la semana
pasada... De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Estem en directe des de Tarines Law and Economy, Tarines Dret i Economia aquí a Calella, i ara parlarem amb el soci de Tarines i director tècnic i responsable de la corredoria d'assegurances, el Xavier Tarina. Xavier, benvingut un altre cop.
Molt bé, moltes gràcies.
Bé, quina diferència són les assegurances que es feien abans de les que es fan ara?
Això ha canviat com la nit i el dia totalment. Jo recordo quan vaig estar... des de luego ja no hi he sigut. Quan va començar el meu avi fent assegurances, que assegurava carros en aquell moment.
Carros, eh?
Carros. La responsabilitat civil dels carros. I això, la veritat és que no sé com s'havien fet. Sí que he vist després com se feien les assegurances com a casa. Recordo de petit que entrava a l'oficina i... era segurament com si entres en una fàbrica perquè sentia tac 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 les màquines d'escriure, perquè tothom tenia màquines d'escriure, tot es feia en màquina d'escriure. I realment es feia tot molt manual, inclús en les pròpies companyies d'assegurances que tenien, que estaven a Barcelona o que un solíem anar, i que realment aquí també les, de fet aquí a l'oficina tenim pòlisses antigues que estan fetes a màquina, picades a màquina, no? Perquè abans es feien les coses així, en el fons una pòlissa d'assegurances no és res més que un contracte entre un i altre, on hi ha unes normes i unes coses que s'escriuen i les escriu la companyia, de fet, les escriu la companyia i tu t'adhereixes amb elles, no? Perquè el que manen en el fons és la companyia.
La pregunta que et faig, tot és assegurable? Bàsicament, rectifico la pregunta, perquè suposo que tot es pot fer una assegurança. Sí. Què és imprescindible a la nostra vida del dia a dia, una persona normal i corrent, què ha d'assegurar? Què és imprescindible que tingui una assegurança?
Jo penso que quan un és propietari d'alguna cosa, adquireix una responsabilitat civil que li pot donar el fet de ser amo d'allò i d'utilitzar-ho, i per tant això és inclús no adquirir i ser-ne propietari, sinó també usar-ho. Aquesta responsabilitat civil tots l'hauríem de tenir sempre present i intentar tenir-la al màxim coberta possible. Què vull dir amb això? Propietari d'una casa o usuari d'una casa.
No, a més, una casa és, possiblement, habitualment, és la inversió més important que té una persona a la seva vida.
A més,
vull dir, això s'ha d'estar...
I assegurar-la per lo mínim que pot... O sigui, assegurar per lo mínim és molt barata, molt barato, molt barato, que pels imports més catastròfics que et pots trobar, que és un incendi, que probablement no tindràs mai, però
pot passar, n'hi ha, clar, sí, sí.
Nosaltres aquí al despatx n'hi ha, tenim clients que se'ls incendia la casa. I, escolta'm, això és molt barat, assegurar això, i si et passa és que et quedes sense res, i allò és el teu patrimoni. Sí, sí. I si no és teu, si és el cas que no és teu, ets responsable d'allò. I llavors,
per exemple, que tens un trencament d'una tuberia i inundes el de baix, al pis, coses així, no?
Exacte.
Aquest seria la bàsic,
bàsicament. Jo penso que el ser propietari implica una responsabilitat civil, i aquesta responsabilitat civil, com a mínim, l'has de tenir sempre coberta. La responsabilitat civil enfront als demés, pels danys que tu puguis ocasionar. Perquè se't crema la casa, però, a més, és que has cremat el pis de dalt, el de baix, i tota l'escala ha quedat fet un nyap. Això és molt greu. I això després va contra tu, perquè tu has sigut el responsable. Mm. I això pot ser molt, molt complicat.
Pregunta...
I és molt barat de cobrir.
No, home, si aquesta realment, era la qüestió, no? Perquè suposo que en el mínim entraria això, incendi, entraria,
sí, sí,
no?
Seria lo bàsic. És que les assegurances van començar així, incendi, ja està. Això és el que cobrien. Després s'han anat afegint coses, i s'han anat afegint serveis, i han anat afegint perquè siguin més atractius, que en el fons una mica podríem dir que ho han esbiaixat tot, perquè ara ja, al final, l'assegurança el que no vol ser és un manteniment, perquè el manteniment ha de ser d'un mateix, i a les pòlisses a vegades sembla que siguin un manteniment, i això no és el que volen les companyies de seguros, perquè les companyies de seguros, això és un negoci, i el que volen és guanyar diners, o sigui, molts seguros i cap sinistre, perquè és la manera de fer diners, no? Però això, per tal d'anar-ho, les han anat vestint i els han anat afegint garanties, que se te trenca un vidre, que si ara el bricolaje, que ara has de penjar un vidre, que ara has de penjar una persiana, tot això
es va afegint
i al final no seria l'objecte pur de l'assegurança, que l'objecte pur de l'assegurança és cobrir un sinistre, i en el qual el sinistre és un fet súbit, aliè a la intencionalitat de l'assegurat i que ell no hi comptava, no? Això és la filosofia. I el...
Xavier, et pregunto ara la diferència, que tu la sabràs molt bé, però mortals com jo no tenim ni idea o no la sospitem. La diferència entre corredoria de seguros i una agència d'assegurances.
Sí, és una diferència molt important. Una agència d'assegurances, inclús ho diu la pròpia llei, agència d'assegurances, tu vas amb una agència d'assegurances de la companyia que sigui, i estàs entrant a casa d'aquella companyia, amb la qual estàs, saps que el que t'expliquen és el d'ells, eh? És com qualsevol marca, vas amb un cotxe, no te vendran, bueno, avui en dia hi ha multiconcessionaris també, multimarques, però si vas amb una marca t'expliquen lo de la seva marca, no t'expliquen res dels altres, ni te poden, ni ho coneixen tampoc. Un corredor d'assegurances, a més, quan entres en allà amb una agència, és com si estiguessis, tot el que els dius és com si els diguessis dins a la companyia. Amb una corredoria d'assegurances són professionals independents, no estem això per llei, és així, no estem vinculats absolutament amb ningú, i som una mica els que anem en el mercat assegurador, tenim contractes per treballar amb totes les companyies d'assegurances, i nosaltres sabem com funciona un, com funciona l'altre, el que ofereix un, el que ofereix l'altre. Si tu, per exemple, me dius, escolta'm, tinc que assegurar la llar, doncs jo et diré, molt bé, aquesta llar, on està? Quines característiques que té? Està a la muntanya? No està a la muntanya? És un pis? És una casa a quatre vents? Jo, amb tot el que me vagis dient, ja sé a on...
La idea, la perfecta.
A quina companyia...
La que recomana.
Perquè hi haurà que ja ni voldrà... És que està en un aislado. Ja, totes aquestes ja ni, no cal ni qui parlem, que ja no els volen. Sabria on t'encarir-te, on
posar-te. I aquí, no? Xavier, a Tarines com ho feu? D'entrada teniu l'atenció personalitzada, això segur.
Totalment, sí, sí, perquè és el que... És el nostre servei, és el servei que nosaltres podem donar en els clients. El fet de saber, conèixer i veure quina necessitat pot tenir i d'aquesta manera poder orientar-lo cap a la companyia o el producte que més li pugui facilitar i arreglar el que pugui tenir, no? el que necessiti. De fet, amb un cotxe, amb una casa, amb uns accidents segurs de vida, doncs tot això, cada companyia té el seu producte, el seu preu, les seves condicions, i nosaltres estem en contacte amb totes i tenim, avui en dia tenim uns multitarificadors que poses les dades, totes les dades necessàries i brum, ja te surt...
Tot el què?
Sí,
la meravella de la informàtica, això té tot ara.
Exacte, sí,
no et pots amagar ara.
Abans que parlàvem de com anàvem les coses, jo em recordo que obries un
agafa
llibre...
Agafa fitxes de llibres.
Obres un llibre i té tarifa, tal cotxe, tanta edat, i escolta'm, i així, i et donava el preu. I aquell era el preu que hi havia, i ja està, no? I avui en dia pues, es pot modelar molt, això.
Doncs Xavier Tarines, soci de Tarines i director tècnic i responsable de la Corredoria d'Assegurances. Escolta, moltes gràcies.
De res, home.
I parlar d'assegurances amb tu. De seguida parlarem d'un projecte que està en marxa amb Tarines, que el porta el Josep Ruaix. Parlarem amb ell ara mateix. Hola, Josep, com estàs?
Hola, bon dia.
No marxis gaire lluny, que de seguida parlem amb tu, d'acord?
Vale, aquí estic.
De seguida parlem amb el Josep aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
El combate más duro de cada 5 años.
¿Estás preparado?
Está a punto de comenzar.
Preparado.
Que venza el más fuerte.
Jean-Claude Van Damme.
No hay quien pueda con ese hombre. Tú el siguiente.
Contacto sangriento. El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs parlem de... Projectes, també projectes molt interessants. Recordo, estem aquí a Tarines, Law & Economy, Calella. Hem parlat d'assegurances i fins i tot ens han quedat unes quantes puntes per fer d'assegurances. És que podem fer un programa sense d'assegurances. El pròxim dia que vinguem aquí parlem només d'assegurances. Parlàvem de les assegurances obligatòries, que no són obligatòries, però que els bancs fan que siguin obligatòries que et compren un pis. Segur que molts de vosaltres enteneu perfectament del que estic parlant perquè ens ha passat una mica a tots, tot això. Però bé, i estàvem parlant d'això perquè és que el tema assegurances té tirada. Però parlem d'una altra qüestió amb el Josep Ruaix, que és CEO de Ruaix Legal TV, Hola, com estàs, Josep? Benvingut.
Molt bé, bon dia.
Va, comencem pel principi. Sí. Situa'ns, quina relació tens amb Tarines?
Doncs aquesta és una relació relativament nova. Ens hem conegut amb un event en el qual Tarines va rebre un premi i em vaig rebre un altre també per altres coses, i a partir d'aquí vam començar a xerrar i a parlar de coses que es podrien fer i de projectes, no? I, bueno, finalment ha sortit un projecte nou que és col·laboratiu i que crec que pot funcionar molt bé. Tu pensa que la nostra feina, la feina de Tarines, la feina dels advocats, és una feina de servei, és de donem servei a les persones, especialment als ciutadans, i també ens especialitzem una mica en autònoms.
Perquè Ruach Legal TV què és?
És un canal de YouTube.
Canal de YouTube.
És un canal de YouTube. És un canal de YouTube que va sorgir doncs, fa 4 anys. Una amiga em va proposar, ostres, tu podries fer un canal de YouTube perquè comuniques, expliques les coses de manera que s'entenguin, perquè hi ha molts advocats que expliquen coses però al final no
el llenguatge
no
tècnic. El llenguatge tècnic ens mata els mortals, eh?
Exacte. I llavors dic, bueno, doncs no sé, provem perquè sí que tinc alguna cosa que vull dir, alguna cosa a dir. No sé si algú em voldrà escoltar, però bueno, ha resultat que sí, no? Que hi ha gent que em vol escoltar i que això ha anat fent subscriptors i ja estem a prop de 100.000. No, però vam haver de parar.
Poca broma, eh?
Sí. Però vam haver de parar perquè al final tot era moltes consultes que no es podien atendre. És una cosa que no és sostenible, no? Dic, bueno, pues hem de buscar que aquest servei sigui un servei que sigui realment bo i que sigui útil i que sigui sostenible.
Tenim molta ignorància financera.
També.
Il·legal, no? També. Legal, financera, en aquest cas. I que, perdona, no que estigui dient als oients que són ignorants en aquest cas, que tots tenim un una manca de coneixements important, no?
Però els primers ignorants som nosaltres. O sigui, hem de partir de la base de que els advocats que estudiem aquestes coses som ignorants i no en sabem.
Home, no diguis això.
No, t'ho dic en sèrio. Perquè hem d'estar constantment estudiant? O sigui, hi ha tota una evolució de normativa i més normativa, i aquí ho regulem tot, que...
Però tan ràpid va...
Sí, va que vola. Pensa que la llei concursal, en 5 anys hem fet 5 lleis concursals, per exemple, no? I les hem canviat i ara la fem nova. Amb les lleis de vivenda, doncs una comunitat autònoma fa això, l'altra fa l'altre, i això amb els dos últims anys. No?
No volen que us avorriu.
Si la nostra feina... El que val més de la nostra feina és que estudiem el que hem de fer. No? O sigui, i al final ens hem de fer experts en totes aquestes coses.
Parlaves que hi havia moltes consultes que la qüestió va haver de parar, i aquí suposo que ho entra aquesta col·laboració.
El canal, a veure, tu penses que el canal sorgeix com un canal informatiu. El que vull és donar a conèixer a la gent les coses com són i com passen i a vegades per què passen, no? Perquè dius, home, fem una llei antiocupes, però per què? Per què la fem, aquesta llei antiocupes? Perquè tenim un problema, però que possiblement hi ha diverses maneres de solucionar-ho, no? I aquí a Tarines, doncs, he trobat una combinació de generacions d'advocats, empresa familiar, com tu deies al principi, que està conjugant molt bé, doncs, l'experiència d'una persona que ja té solera i sap tractar tots els temes amb la joventut i sap transmetre tot això, que és molt important. No només per comunicar-ho, sinó per resoldre els problemes. Els problemes s'han d'intentar resoldre, no s'han de generar, i aquí es poden fer. I a més, són gent que treballa, doncs, amb ganes, amb il·lusió, que vol donar aquest servei vocacional, perquè de fet el que fem nosaltres és vocacional al ciutadà i a la gent. I si juntem aquestes dues coses, aquest canal de comunicació que sembla que funciona i amb això li donem als ciutadans i a les empreses la possibilitat de fer una consulta, perquè és que a vegades et volen fer una pregunta.
Què és el que més et pregunten? Al canal, de totes aquestes consultes... Ara, no sé si t'he ficat en un bassal, perquè fes aproximadament el que et vingui al cap. No sé si hi ha una pregunta o dubtes majoritaris d'algun tema en concret.
De tot. O sigui, pensa que hi ha temes que són de tipus fiscal, hi ha temes que són de tipus mercantil, hi ha temes que són de tipus de família...
Va per època, no? Ara que és Hisenda, tocaria, suposo, Hisenda. Toca la declaració de renda, en aquest cas.
Ara sortirien preguntes de renta. Això es pot deduir...
Això desgrava, això es dedueix, això, no?
No sé què, ara...
Aquestes factures, les figures...
Compro un cotxe, faig un renting, faig un leasing, el pago, me'l puc deduir... O sigui, els autònoms, aquesta és la... Sempre, què em passarà si això com ho vaig declarar? Bueno, això és... Ara, l'època de fer això. Vull fer una SL, però em convé fer una SL, no em convé? És una de les preguntes que sorgeixen més. Temes de... Ara estan molt de moda també tots els temes d'igualtat, no? O sigui, amb el Ministeri d'Igualtat, amb la nova llei d'igualtat i tot el que ha de fer les empreses, ningú sap ben bé què s'ha de fer, no? Llavors, també va per èpoques i per actualitat, O sigui, l'actualitat ara, doncs, hi ha la llei de vivenda.
Bueno, doncs... Ja veurem si es posa en marxa o s'acaba de posar en marxa aquesta llei, no?
Ja veurem, però és un dels temes...
A veure què passa el dia 23, en funció del que va ser el dia 23, veurem cap on tira, perquè igual canvia tot. El dia, a partir del dia 23 igual canvia tot, o no, vés a saber.
Podria ser, podria ser, podria ser. Llavors, el que et deien, aquí el que farem doncs, és combinar totes aquestes consultes, seguir explicant els temes d'actualitat, i els advocats de Tarines seran doncs, cadascú dins de la seva especialitat, el Xavier doncs, amb el tema d'assegurances, i bueno, cadascú dintre de la seva doncs, podrà atendre online des de, seva, des de casa seva les consultes personalitzades que ens volen fer, perquè a vegades és... Jo tinc dues preguntes.
Una relació simbiètica fantàstica, aquesta,
eh? Has d'anar a un advocat a fer dues preguntes i em cobrarà una pasta. Doncs, bueno, ho farem d'una manera que sigui assequible, que no t'hagis de moure, que tingui un cost doncs, relativament assequible per tothom. No?
D'acord. Tens un nou projecte en ment. Què és i quan el llançaràs? Primer, què és el projecte?
És això, el projecte és això.
És això. Ah, doncs mira, el tenia aquí apuntat, aquest projecte. Sí, sí. Aquest és el projecte, tal qual. Estem ja dins del projecte. Tenia aquí la pregunta i m'han dit, carai, aquest home sí que té projectes.
El canal de YouTube ja existeix.
Vale.
Aquest sí.
És la col·laboració.
El projecte és la col·laboració i la plataforma de consultes online. D'intentar connectar amb el públic d'una manera, amb el públic i amb els consumidors que necessiten saber o tenen dubtes, o a vegades no són dubtes, perquè pensa que els advocats a vegades, en segons quins temes, fem també de psicòleg.
Una mica sí,
Fem de psicòleg. Quan ell diu, ostres, que se m'ha cremat la casa, quan una persona ve i et diu que se m'ha cremat la casa, ve a saber què pot fer, com es pot recuperar, si la pot reconstruir, si li pagaran, però tot això té un component personal i emocional, psicològic, molt potent.
És que una persona que ve que diu, se m'ha cremat la casa, ja ve un estat psicològic tocat, perquè, ostres, abans de parlant de que és la inversió més gran de la teva vida, habitualment, vull dir que imagina com pot venir, en quin estat...
Sí,
emocional.
Com et dic això, et dic qualsevol altra cosa, amb un problema de separacions, per exemple, un problema
també.
De família, i amb molts temes que són emocionals i són personals, no? I aquí la labor de mediació és molt important en tots aquests àmbits. I el que demana el que et ve a veure és que l'aconsellis, no que li facis a psicòleg, que l'aconsellis, però també has de saber quin és el seu estat d'ànim, no? I intentar arribar doncs, amb aquest estat d'ànim, resoldre el seu problema
tot
i resoldre les negociacions.
Tot és solucionable?
Home, sí. Jo et diria que sí, tot és solucionable amb bona voluntat. Amb bona voluntat...
Parlem legalment, en aquest cas, de consells d'advocat i tal.
Tot és solucionable. A veure, els advocats, al final, quan no ens posem d'acord, quan no aconseguim que les dues parts es posin d'acord, acabem amb un plet i al final el que ho soluciona és un jutge. Diguem-ne que és la pitjor solució moltes vegades, perquè sempre n'hi haurà un que no estarà content. O sigui, i segons quin sigui el resultat. Ja. O a vegades tots dos, cap dels dos estarà content. També pot passar.
Llavors ja està en marxa, no? Ruaix Legal TV seria el canal de YouTube? Seria
sí, aquest és el canal de YouTube. I ara ens posarem en marxa, hem de fer contingut, l'hem de generar perquè cadascú es vagi presentant i vagi explicant quines són les seves pròpies experiències que es puguin transmetre al públic i d'aquesta manera doncs, donar el servei que entenem que la gent necessita i que la gent voldria tenir amb les noves tecnologies. No és com abans, que ella et parlava de que abans asseguraven carros. Doncs, bueno, quan jo vaig començar i quan segons ells començaven també, posaves un cartell al carrer, deies advocat, i la gent venia, no? I ja està. I a més teníem prohibit fer publicitat. No podíem, estava prohibit perquè semblava que un advocat no podia publicitar, que anava a guanyar no sé què o que faria no sé què perquè...
És curiós això, és veritat, eh? No m'han recordat, és veritat que no estava permès.
No estava permès.
I a més mal vist, estava allò de dir, fer publicitat,
Sí, cuidao, no? Era complicat, no? Llavors, hem evolucionat i hem de seguir evolucionant, i jo crec que amb aquest despatx, amb gent jove i amb molta il·lusió i moltes ganes de fer bé les coses, com ell deia, podrem donar aquest servei que volem donar tots.
Doncs Josep Ruaix, felicitats pel canal i per aquest èxit, i que segurament la col·laboració sortirà tot molt bé perquè ja té molt bona pinta, eh?
Espero que sí.
Gràcies
per
haver estat aquí.
Gràcies.
A nosaltres explicar tot això. Bé, estem a punt d'arribar a la una. Tancarem Herrera des de Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra i obrirem parlant d'unes quantes coses. Per exemple, parlarem de drets. Mira, si ho sé, comentarem, perquè estem al lloc possiblement per parlar de drets, del dels drets dels riders. Recordeu tots els cacaus que hi havia amb els riders? Doncs parlarem d'això precisament amb un rider vinculat als drets laborals dels seus companys, el Fernando García, perquè ens expliqui com està la situació. I també parlarem d'unes quantes coses, com per exemple parlarem amb la Núria, amb la Núria Castillo de... d'ètica. Com estàs, Núria?
Bé, molt bé,
benvinguda.
Gràcies.
Tot bé?
Tot bé. Tot
avui
bé.
Parlarem d'unes quantes coses i, a més, força interessants com l'ètica, en aquest cas, que tan important dins d'aquest sector i aquest negoci.
Correcte. No?
Doncs, i moltes altres coses que en xerrarem aquí per donar una mica de més llum i ser una miqueta més savis dins de tot aquest món. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.